Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Us parlo, com sempre, amb molt de gust. I pensant que avui, dijous 24 d'agost, doncs ens queda res perquè tot comenci a la normalitat, una setmana i una mica més. Si parlem del 4 de setembre o parlem de l'1 de setembre, en funció de com, no? Bé, és hora de començar a pensar en la tornada. Igual que quan marxem de vacances hi ha una mena d'adaptació, o això expliquen o això recomanen els experts, que hi hagi una mena d'adaptació, de transició des de la feina per començar les vacances, per evitar angoixes, no? Però al revés també. Una mena de transició entre les vacances i començar feina. Ara, us pregunto una cosa. Qui fa això? No fa ningú. Qui fa una transició? No la fa ningú. Qui deixa... No, torno a casa una setmana abans per fer una transició per la feina. Això no fa ningú. No. Jo mateix. Vaig arribar el diumenge, el dilluns estava treballant. Vull dir, no, això no es fa. Però l'adaptació sí. De fet, hi ha els experts, els psicòlegs, diuen, i és una dada clara, que els nens viuen la tornada a l'escola amb més calma que els seus pares a la feina. Bé, és possible, parlarem de tot això. És possible tot això, però no sé quin nen, si hi ha molts nens que estiguin molt contents de tornar a classe. Jo, quan era petit, no sé si vosaltres quan éreu petits i recordeu aquesta tornada a classe, no sé si estàveu molt contents de tornar a l'escola amb els amics i tot això. Tot és molt guai. Però hi ha un que importantíssim i és la influència que tenim els pares, els fills, per fer aquestes coses molt més fàcils, eh? I és el següent, i és... Nosaltres, encara que no ens n'adonem, som el mirall, som una referència pels nostres fills. A vegades això se'ns oblida, això. Ho sabem, però se'ns oblida. I, clar, si nosaltres estem explicant als nanos allò de no, que ja veuràs, tornaràs a veure amb els amics, tu passaràs molt bé, serà una canya. Bé, s'ho podran passar, però si a tu et veuen... Allà, estan allà dient, torno a la feina, quin rotllo, un altre cop. Això els nens ho capten. I no són tontos. És a dir, que hem de ser reflexes. Parlarem de tot aspecte, de tot aquest aspecte psicològic d'aquí una estona amb un psicopedagog per parlar de quina situació, psicològicament parlant, seria l'ideal. Una cosa és la pràctica, una cosa és la ideal, no? De seguida en parlem. Què tal? Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I el temps, pues nada nuevo bajo el sol. I en aquest cas, aquesta tarda, totes les alertes continuen, tot Catalunya en alerta per intensitat de calor. Ahir ja vam arribar a mínimes, rècord. Per exemple, la ciutat de Barcelona va batre el seu propi rècord de mínima, 30 graus. 30 graus de mínima. 30 graus de mínima. De fet, quan parlem de temperatures, doncs continuarem tres quarts del mateix. Estem parlant de temperatures de 40 cap amunt. En aquest cas, hi ha una alerta durant tota aquesta tarda a tot Catalunya, absolutament a tot Catalunya. Sí que s'espera algun ruixat a partir d'aquest migdia, ja s'espera algun ruixat o xàfecs, molt puntuals, a punts del Pirineu. Febles, moderats, però possiblement acompanyats de tempesta, però amb quantitats minces o localment molt poc abundants. Vull dir, no és una qüestió. La qüestió interessant possiblement vindrà aquest cap de setmana. A partir de demà divendres sí que esperem una rebaixada de temperatures. No tant el divendres com el dissabte. No tant demà divendres com el dissabte, que és quan la cosa, aquesta onada de calor terrible que tenim a sobre durant tota la setmana, desapareixerà. El dissabte sí que hi haurà una baixada de temperatures, i atenció, perquè a part de que hi haurà algunes comarques possiblement en alerta per calor nocturna, s'esperen unes pluges més generalitzades arreu del territori. Aquesta és la situació. Molta calor, molta calor... Poca aigua. Aquesta és la situació per aquesta tarda de dijous. I com tenim la xarxa viària? Doncs connectem i preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs encara en aquests moments hem de parlar d'un accident a la P7 entre Subirats en concret, on encara hi ha 8 quilòmetres de lentitud en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat, aquí han topat un camió i un turisme, i tot i que ja estan pràcticament retirats, ha hagut de terra fins i tot l'helicòpter, les retencions es mantenen. Com també l'avaria d'un altre camió a Sant Cugat, en sentit Girona, obligat allà un altre carril, 3 quilòmetres de circulació lenta, compta amb les obres que porten ja uns dies a la comarcal 245, a Sant Boi cap a Castelldefels, i, per exemple, a Girona hi ha bastant moviment a la C31 a Torroella de Montgrí, com també la G614 a Cadaqués. Això és tot. Bon dia.
Gràcies, Sílvia, que tinguis un bon dia. Sembla mentida que a aquestes alçades encara no som conscients de la gran plasticitat i adaptació que tenen els nanos. És una qüestió que encara sembla que se'ns escapa, que ens preocupem molt, no? Tenim aquesta mania de sobreprotectors, normal per altra cosa, però se'ns oblida que els nanos ho saben fer molt bé i tenen moltes eines per adaptar-se a les situacions. Recordo, i dic això perquè, si recordeu, durant la pandèmia, el punt més greu de la pandèmia cap al 2020, aquell confinament terrible, doncs tothom estava molt, molt i molt preocupat, que sí que hi ha hagut efectes psicològics, però molt preocupat sobretot per l'afectació principal que tindria l'adaptació dels nanos. I es van adaptar molt fàcilment, possiblement millor, més que els grans. Evidentment, això no deixa exempt les conseqüències psicològiques que hi ha hagut després. Però quan tornem a la feina i a classe, passa exactament el mateix. Sembla que els nens viuen aquesta tornada a l'escola amb més calma que els seus pares a la feina. Tampoc m'estranya, eh? Tampoc m'estranya, us he de dir. Tenim al telèfon el psicopedagog de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Ramon Novella. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Això és cert, vull dir, no dona aquesta sensació, eh? La sensació és que, almenys per experiències, que els nens, almenys el meu, es posava molt neguitós quan tornava a l'escola, molt més que jo, per tornar a la feina.
Sí, és lògic, no? Després de tot el període de vacances és normal que els nanos es posin nerviosos o esperant a veure què es trobaran al llarg d'aquest curs. Però sí que és cert que, com tu deies a la introducció de l'entrevista, estem parlant de que els nanos tenen una capacitat de poder adaptar-se a la nova realitat, al nou curs, molt més fàcil i molt més tranquil·la que no passa a vegades als pares, que estem una miqueta més nerviosos davant dels nous canvis que es produiran al llarg d'aquest curs, per exemple.
Exacte, i quan els pares tornen a la feina, encara que sigui la mateixa feina, també està aquest neguit?
Els pares, en general, a nivell de feina, s'adapten també amb molta facilitat, perquè ja és la rutina que tenen molt, molt assolida i que ja és el seu dia a dia. Sí que és cert que, com a tothom, després d'un període de vacances, al tornar a incorporar-te un altre cop a la feina, pues a tothom ens costa i estem molt bé de vacances i no ens agrada tornar un altre cop a la rutina sabent que no hi ha una altra opció.
Bé, com fer-ho millor? Com fer l'aterratge millor? Com evitar aquesta angoixa? O si hi ha una excessiva angoixa o nervis fora del que seria normal?
Bueno, a nivell dels nanos és molt important que durant aquests dies ja els hi comencem a parlar de què pot succeir, quines novetats es poden trobar, quins nous professors podran tenir, els nous companys, les noves activitats, les noves assignatures, per tal que el nano ja vagi veient a poc què és allò que li pot arribar a succeir. Perquè tot això, en definitiva, amb el nano, el que produeix és una sèrie d'il·lusió, una sèrie de novetats que té ganes de viure-les i de participar i d'assolir aquesta nova etapa educativa amb la seva vida. I jo crec que això, a l'anar a poc parlant sobre aquests temes, és molt bo pels nanos, perquè es vagin fent una miqueta la idea.
A poc, vull dir, no cal angoixar, no? Perquè si el 24 d'agost estem ja agobiant els nanos, tornes al col·le, diran, mira, escolta'm, potser relaxes una mica.
Sí, clar, tot això ho hem de fer amb mesura i amb prudència, però sobretot en aquest sentit d'allò que és nou, d'allò que és positiu, d'allò que sobretot pot generar il·lusió amb els fills.
I els pares, com ens hem de prendre la tornada a la feina? És a dir, jo abans parlava d'un període d'adaptació, no? Igual que hi ha un període d'adaptació per començar les vacances, un període d'adaptació de reconnexió, en aquest cas. Quan és el moment ideal per fer una cosa així?
Bueno, la veritat és que a vegades no tenim masses oportunitats de fer un període d'introduir-nos a poc, perquè a vegades és tornar a feina i ja et poses pràcticament al 100%. El que sí que hem de fer, doncs això també, preparar-nos, sobretot mentalment, de que aquest bon període de vacances que hem pogut gaudir s'acaba, doncs, i ens hem de situar un altre cop amb el que és lo habitual i el que és la rutina. De fet, les vacances, per entendre'ns, seria lo no habitual amb la nostra vida. I, per tant, a poc, i sent conscients que tornem a una realitat que és la que toca, i esperar, perquè d'aquí un any tornarem a estar amb la mateixa situació.
Exacte, estarem parlant pràcticament del mateix en aquest cas. Bé, és cert que aquests nanos tenen una plasticitat fantàstica d'adaptació al seu entorn, però també és cert que som una mica el seu referent. Moltes vegades es fixen en les nostres reaccions. Què passa si nosaltres estem donant aquest missatge positiu de la tornada a classe als nanos, però ells veuen que nosaltres, pel contrari, a la feina estem exterioritzant un neguit innecessari, potser?
Clar. Diríem, tot l'exemple i les incoherències que nosaltres els hi puguem demostrar als nostres fills no és bo. I, per tant, ells repliquen d'una manera molt directa allò que els hi passa als pares pel que els hi passa amb ells. Si els pares estem transmetent tot el dia quin rotllo, hem de tornar, no sé què, doncs evidentment això també ho estem traspassant als nostres fills. I per tant, el mateix que dèiem amb els nanos, igual que hem de generar amb ells noves il·lusions, també els pares hem d'intentar, dintre de la nostra possibilitat, transmetre la il·lusió d'haver poder gaudir d'aquestes grans vacances, i això significa que ens hem de tornar a incorporar, com deia jo abans, no?, amb això que és lo habitual amb la nostra vida, no?, a l'anar treballant i a l'anar fent la nostra feina habitual.
Clar, quan parlem de ritmes, quan arriben les vacances o en les vacances, el que fem moltes vegades és trencar els ritmes habituals que hi ha. Clar, en funció de com es canvien aquests ritmes o aquests hàbits, pot ser més difícil per un nano tornar a classe o als hàbits o rutines habituals?
És més difícil, perquè no hi ha dubte que durant el període de vacances, sobretot el període del dormir, es canvia. Possiblement els nanos se'n vagin a dormir més tard, s'aixeguin més tard. Hi ha un ritme que és molt diferent amb les vacances, que de fet és el que toca fer. No és que durant les vacances tinguem que imposar aquí un ritme com si estiguéssim a l'escola o a la feina. Per tant, no hi ha dubte que hi ha un canvi de ritme molt important, però el de sempre, el canvi serà progressiu. El primer dia ens costarà més, el segon dia ens costarà menys, i en dos o tres dies ja haurem tornat a agafar un altre cop el ritme normal d'aixecar-se a l'hora que toca, d'accedir a l'escola a les 9 del matí o a l'hora que toqui, d'anar-se a dormir ja amb una hora més raonable. Aquest canvi de rutina també l'assolirem en pocs dies. Pensem que aquest any comencen les classes un dimecres. Per tant, tenim dimecres, dijous i divendres pràcticament per situar-nos bé, i ja estarem amb el ritme normal.
Bé, Ramon, tornat preparat per tornar a la feina?
Ens estem preparant. Ens estem preparant.
Doncs, com tots, penso que ara, ja que estem a la recta final d'aquest mes d'agost i del mes rei de vacances per excel·lència, doncs penso que ja tothom estem allà. Jo ja estic fent, la majoria ja, intentant aterrar. Sí. Doncs, senyor Ramon Rovella, psicopedagog de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Bueno, gràcies a vosaltres i una bona tornada a tothom, a les feines i a les escoles.
Sí, igual que la gent que hem de tenir totes a les feines i a les escoles en aquest cas. Bé, de seguida parlarem de calor. Tema estrella, no? Sobretot quan tenim xifres de temperatures mínimes, per exemple, a la capital catalana, Barcelona, de 30 graus de mínima. Doncs hem de parlar en aquest dia i mig que ens queda d'onada de calor. Està previst que demà, divendres, comencin a baixar les temperatures de forma lleugera, però la baixada serà dissabte, sobretot tenint en compte molts els cops de calor. Per què? Doncs perquè estan augmentant la mortalitat per cops de calor. És a dir, que d'aquí res parlarem el que hem parlat mil vegades, parlarem de cops de calor. Però abans, i si perdem el pes? I si aprofitem per deixar anar de 4 a 7 quilos en només 3 setmanes? Doncs és molt fàcil. Per això tenim el plan 1, 2, 3 i fer aquest estiu el que queda més fàcil que mai. Enriqueta, com estàs? Bienvenida.
Gracias, muy buenos días.
Y es que con este sudor y estos calores, bueno, también puede ayudarnos, ¿no?, a perder peso.
Sí, no, nos ayuda a que el metabolismo vaya más acelerado. Y si añadimos el plan 1, 2, 3, pues vamos a perder peso rápido, seguro. Y además que no son batidos, porque vas a seguir comiendo y sin efecto rebote.
Efectivamente, sin efecto rebote. El plan 1-2-3, evidentemente, tiene registro sanitario, es económico, fácil de hacer y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas, Enriqueta, vamos a perder de 4 a 7 kilos. ¿Qué vamos a hacer la primera semana?
Pues la primera semana tú tomamos los sobres de piña que nos ayudan a drenar, a eliminar todas las toxinas y los michelines. Nos deshinchamos, recuperamos nuestra cintura, bajamos más de 2 kilos y más de una talla.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja.
Pura fibra, prebióticos, para recuperar la flora intestinal, para combatir el estreñimiento, para perder más de 2 kilos en esta segunda semana.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, son saciantes, nos calman la ansiedad y nos ayudan a atrapar la grasa y eliminar para seguir perdiendo peso. Te repito, sin efecto rebote, ¿eh? El resultado en estas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. Y además, cuidando la salud, porque vas a controlar los niveles de azúcar y colesterol, porque por fin consigues bajar de peso. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues mañana mismo lo puedes tener en tu domicilio. Solo tienes que marcar ese teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53 es el teléfono del plan 1-2-3. Y además, Enriqueta, hoy también tenemos una promoción fantástica con el plan 1-2-3.
Oferta de verano.
Pues claro que sí, la oferta de verano.
Para estar fresquitos, porque vamos a regalar a todos los oyentes que nos llamen ahora las 3 infusiones, digo veraniegas, porque se pueden tomar fresquitas, la detox, más la drena, más la lipo, pero también que hay que reducir. Pues vamos a regalar nuestro gel que lleva rolón incorporado, pues bueno, reductor en ese abdomen, en esa barriga, en esas caderas o en las piernas. Fácil de aplicar al llevar el rolón cada día y junto con el plan, pues vamos a estar estupendas y estupendos. Un vientre plano, eliminar celulitis. Y el resultado, repetimos, de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53 y disfruta de esta oferta de verano. El plan 1-2-3, ya lo verás, es económico. Toda la información además te la van a dar por teléfono y está Enriqueta y todo su equipo para atenderte, sí, en ese teléfono, el 650-51-52-53, sin tener que desplazarte y además lo puedes recibir mañana mismo por mensajería sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Pues solo tienes que llamar a ese teléfono, 650-51-52-53, y diremos adiós a esos kilos. De 4 a 7 kilos en 3 semanas, 3 centímetros de volumen, casi, casi sin darnos cuenta. Además, el plan 1-2-3 aporta esa dosis extra de vitaminas y minerales. Así que llama ya, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets per tu també.
Cuida't, adéu, cuida't. I de seguida parlem d'una cosa molt clàssica d'aquests dies, de tot l'estiu, d'aquestes onades de calor, els cops de calor. De seguida en parlem aquí, Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes, que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da toda las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
El Barça visita un gran equip i un gran escenari. I ho viurem amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de la Ceràmica, Villarreal, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte por amor al arte. Siempre desde lejos.
Mínimes de 30 graus. Molts punts de Catalunya ahir vam, i avui també s'espera que assoleixin temperatures per sobre dels 40. Refugis climàtics al 50%. Bé, doncs tot està servit per la possibilitat de tenir cops de calor. Però, primer, partirem i farem una xerrada des de la base. Què és un cop de calor i com el podem detectar i què hem de fer davant de tot això? Hem parlat mil vegades, però en qüestions, i sobretot en dies com aquests, és qüestió de tenir l'alerta ben posada, sobretot en persones vulnerables. Mireu, jo aquest matí, ja quan venia cap a la ràdio, ja marcaven els termòmetres al centre de Barcelona 30 graus. 30 graus! Estem parlant de 7:45 del matí, 30 graus. I ja veia els turistes tranquil·lament passejant. Quan surto a la ràdio, 3, 4:15, i vaig pel centre, està ple de turistes ignorant absolutament les temperatures terribles que hi ha. Passegen com si no passés res. Ara, el cop de calor està present. I hi ha una xifra realment preocupant, perquè cada cop està augmentant la mortalitat per cops de calor, que se't presenten de forma, a vegades, sense avisar. Parlem amb la metgessa internista, per parlar d'això, la doctora Pilar Fernández. Doctora, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por atender la llamada.
A vosotros.
De entrada, ¿cuándo y cómo se produce un golpe de calor?
Pues cuando una persona está sometida a altas temperaturas y se deben dar además condiciones de que esté poco hidratado o de que tenga poca resistencia al calor, hablamos sobre todo de niños y de ancianos, pues puede producirse esta patología.
¿Cómo las podemos prevenir?
Pues sobre todo intentando estar a la sombra, estar bien hidratado, no permanecer fuera de la casa o en un sitio muy cálido durante bastante tiempo. O sea, hay que cuidarse un poquito. Hay personas que evidentemente esto no lo pueden hacer porque un golpe de calor se puede producir en el ámbito laboral, por ejemplo, un panadero.
Mm-hmm.
Pero estamos hablando, lo normal es que esto se produzca en la calle, en eventos tipo comuniones, celebraciones. Los que hacemos un cóctel en exterior, hace muchísimo calor, o gente que pasa mucho tiempo en la playa, jornaleros. Hablamos de estar sometido a altas temperaturas durante largos tiempos.
¿Te lo puedes esperar? Quiero decir, ¿da síntomas de que, ojo, voy a tener un golpe de calor o te viene de golpe? Porque hay personas que de golpe y porrazo, incluso estando hidratadas y demás, le viene este golpe de calor.
Hombre, se empiezan a encontrar mal. Empieza a haber sudoración, la piel empieza a estar muy roja, puede haber mareo, puede haber visión borrosa. Sobre todo es una sensación de malestar muy, muy, muy importante que ya sobrepasa el estado este de calor de sudoración. Es sofocación.
Qué horror. Solo pensarlo me están entrando sudores. O sea, estoy hablando contigo y me entran sudores de hablar de golpes de calor. Bueno, una vez lo tienes, claro, cuando ves a alguien que tiene un golpe de calor o tú lo tienes, ¿qué es lo que tienes que hacer inmediatamente para intentar retomar de nuevo la normalidad en el cuerpo?
Lo primero es enfriarlo, sacarlo de donde esté, meterlo a un sitio que esté más fresco y si no lo puedes mover, pedir que traigan agua helada, mojar paños, mojar las axilas, las ingles y la frente, porque son los sitios por donde más sangre pasa, por lo tanto puedes enfriar más cantidad de sangre en menos tiempo. Entonces, sobre todo, intentar llevar a la sombra sitio más fresco y refrescar desde fuera y luego hidratarlo. Se pierde mucha agua.
Ajá. ¿Se puede desembocar en algo más grave que el simple golpe de calor? ¿En qué puede desembocar? ¿Qué consecuencias puede tener?
Pues ya una deshidratación, arritmias cardíacas, un fallo renal, puede desembocar en muchas cosas. Lo importante es que si vemos, primero prevenir. No hace falta estar a 40 grados en una playa, al sol y sin hidratar.
Vaya, pues... Vaya, estás diciendo en verano, anda que no es fácil ver a gente a 40 grados en la playa.
Sí, pero me gustaría más imaginármelo, debajo de una sombrilla y con un buen granizado de limón.
Pero en plan muy lagarto, o sea, que a veces piensas, caray, esta gente cómo aguanta tanto ahí bajo el sol abrasador, pero bueno, es así.
A ver, como todo, depende un poco de la susceptibilidad individual. Ajá. Evidentemente, en un niño y en una persona anciana, que son personas que ya tienen los mecanismos biorreguladores alterados, porque no notan tanta sed, no, los niños, por ejemplo, no saben identificar los síntomas. Cuando ya ves a un niño con un golpe de calor, el crío ya tiene mala cara, está rojísimo, está muy caliente. Podemos estar hablando de una temperatura de más de 40 grados.
Claro, claro.
Entonces, el niño no va a saber identificar y ya lo vemos en un estadio avanzado. Lo mismo le puede pasar a una persona mayor que tenga dificultades para hablar o para identificar síntomas, pues ya te digo, los mecanismos que tiene una persona anciana, ellos notan la sed mucho más tarde.
Claro.
Y así muchas cosas. Entonces, estas son las personas más susceptibles.
Doctora Pilar Fernández, internista, perito médico y miembro de Doctoralia, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Nada, vosotros, un abrazo.
Un abrazo muy grande, Pilar.
Hasta luego.
Hasta luego. Y es decir, que cuando detectemos este tipo de cosas, prudencia, rapidez de actuación perquè la cosa no vagi a més. La mortalitat en cops de calor, sobretot en hores centrals, això sembla que hi ha més consciència, però és que aquestes temperatures el que inviten és a ampliar aquesta forquilla. És una autèntica bogeria, tot el tema. Bé, el que sí que fa allà la calorada és quan menges carn, però és que si ets fanàtic de la carn, si t'agrada menjar bona carn, t'he de recomanar un lloc. La Cabrera. La Cabrera Barcelona. El restaurant argentí La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239. Carrer Diputació 239, això està entre Balmes i Rambla Catalunya. Si t'agrada la passió per la carn i el foc, doncs és el que... No només fan carn, eh? És l'especialitat, la carn argentina, però no només fan carn, sinó que fan altres qüestions, així que calma. Diputació 239. La carn. El restaurant o assador més exitós de Buenos Aires, La Cabrera, també a Barcelona, ja va ser creat pel xef Gastón Ribeira, que sap i molt de tot això i de tots els tipus de carn. La millor carn argentina en una experiència única pels amants de la carn. La Cabrera, Barcelona. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 3230. 93 878 3230. Si t'agrada la carn, La Cabrera, Barcelona. I després d'això, no sé si nosaltres féssim un viatge a la Lluna, no sé si allà es menjarà bona carn, o es menjaria bona carn. Bé, no és un què. I és una cosa una mica forçada per dir que de seguida parlarem d'aquesta bogeria per tornar a la Lluna. En uns quants pocs dies, en qüestió d'una setmana, hem tingut dues notícies importants amb tot això. Primer, l'estavellada de la sonda russa. I després, l'aterratge a la part sud de la Lluna de la sonda Índia. Tot un èxit. Però només són els únics que han animat. Fa uns mesos parlaven de les sondes xineses que també aterraven a la cara fosca de la Lluna i de les intencions dels Estats Units de tornar a posar un home allà, a la Lluna. Què està passant? Una altra carrera espacial, com el segle passat? Per què aquesta bogeria de tornar a la Lluna? De seguida en parlem amb l'investigador de l'Observatori Fabra, l'astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona, l'Antonio Bernal, i en parlem aquí, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
No era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¡Ya está aquí!
La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés te damos un 10% de regalo para tus próximas compras. En moda, papelería, deportes, hogar, alimentación. Consulta condiciones.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre, la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Em podeu dir conspiranoic, em podeu dir que penso malament, em podeu dir el que vulgueu, però no us sembla estrany que ara estigui aquesta bogeria per tornar a la Lluna? És una cosa... com a mínim insòlita. Parlem de l'aigua que hi pot haver a la Lluna, ja m'explicareu la comparació de l'aigua, i si es pot utilitzar o no. Parlem de bases que en futures exploracions espacials... Però bé, el cas és que hi ha una nova carrera, una nova bogeria per anar a la Lluna. Van començar fa uns mesos, parlàvem d'aterratge de les sondes xineses i els rovers xinesos a la cara oculta de la Lluna. Després, els darrers dies, l'estavellament d'una de la sonda russa i l'aterratge amb èxit d'una Índia. Tot això amb altres qüestions que arribaven, i és que també Estats Units ha retallat el pressupost a la NASA. Llavors ara la NASA, que tenia projectes per a la Lluna i a Mars, ha d'escollir on anem, a Mars o a la Lluna. Una. En principi sembla que serà la Lluna, i el projecte és posar allà un altre cop un home. No sé, no acabo d'entendre exactament el què de tot això. Si és una base científica, si és una qüestió de prestigi polític, de sacar pecho, de quin és el macho alfa de los países, o com va el tema. Tenim al telèfon a l'astrònom de l'Observatori Fabra, l'Antonio Bernal, per veure si aclarim una mica aquestes coses. Antonio, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, asombrado por esta nueva carrera espacial, es como si estuviéramos en el siglo pasado. ¿Por qué esta obsesión ahora por ir a la Luna?
Hombre, algo secreto tiene que tener, porque mira, fueron a la región sur, que hay que aclarar, luego aclaramos que no es al polo sur, sino a la región sur. Y ocurre que en esa región, desde hace ya... 40 años, desde el 94, hace 28 años, o 27, se vio que había abundancia de agua. Hay indicios de abundancia de agua. Se encontró, digamos, algo que está relacionado con el agua. Entonces se piensa que en los polos, en la parte que no da el sol nunca, porque hay regiones de los polos que son profundas, como el cráter Hyde, que tiene 8 kilómetros de profundidad, y entonces allá no entra el sol nunca. Y allí hay agua congelada.
Claro, ¿qué razón debe haber para todo esto? Porque, claro. Vale, hay agua allí. ¿Esto qué significa? ¿Que se puede colocar una base? ¿Que se puede obtener combustible?
Exacto. Entonces, eso, primero, ¿qué significa eso? Pues mira, el agua la han encontrado en unos lugares que son absolutamente inaccesibles. Porque son lugares en los que no entra la luz del sol, y por lo tanto no se ve nada, porque en la Tierra, donde no entra la luz del sol, hay penumbra, pero en la Luna no existe la penumbra, porque como la penumbra la producen las moléculas que hay en el aire, porque la luz, los fotones rebotan en ellas y se produce lo que se llama la penumbra. Aunque no haya el sol, tú te pones a la sombra de una roca y ahí te ven porque hay penumbra. En la Luna te pones a la sombra de una roca y no te ven porque no existe la penumbra. Entonces, en estos lugares donde no entra la luz del sol, la oscuridad es completa, como en una mina a 100 metros de profundidad o como en un cuarto oscuro sin encender la luz.
Entiendo.
Total. Entonces no se ve nada, de manera que no es fácil llegar allí. Aparte de eso, son unas profundidades muy grandes. Pues en el cráter Aiken, que está ahí en el Polo Sur, cerca del Polo Sur, las profundidades llegan entre 5 y 8 kilómetros de profundidad, que eso es una barbaridad. Eso es un Everest vuelto al revés.
Ya, ya. Entonces, ¿qué proyectos de futuro puede haber? Porque había leído incluso que una de las intenciones era incluso establecer, ¿por qué no?, una base permanente.
Bueno, hombre, si se encontrara base, agua en un sitio que fuera accesible, pero todavía no hay un sitio accesible para uno, para llegar allí con equipos o con astronautas o lo que sea, no, todavía no lo hay. Y ni la misión, ni los indios han dicho jamás que van para el Polo Sur, van a la región sur, en contraposición con los Apolo y con las naves rusas de los años, del año 76, como la Luna 24, la predecesora de la de ahora, del año 76, que fueron a la parte ecuatorial. Hmm. Imagínate, esta de la India alunizó a 70 grados de latitud sur. Eso en la Tierra, esos 70 grados, equivaldría a estar en la parte más septentrional de Suecia, más al norte de Suecia. Hmm. Nadie que esté en Suecia, aunque esté en la parte más al norte, va a decir que esté en el Polo Norte, ni mucho menos. Pues esta nave está en la Luna a un equivalente de la parte más septentrional de Suecia. Y eso equivale a que el Polo Norte está del sitio de alunizaje a 600 kilómetros.
De acuerdo.
Entonces, claro, ya ahí empiezan las confusiones. Agua para... Entonces dice, hay marcas de agua, y la interpretación es, hay agua. Luego se extrapola, puesto que hay agua, esperanza para los astronautas. Es que hay que ir por pasos, yo creo que todo esto...
Bueno, y que haya agua no significa que ese agua sea... Hay que ver qué tipo de agua es también, ¿no?
Claro, qué tratamiento hay que hacer. Bueno, primero, que sea accesible, que por el momento no lo es. Segundo, que sea accesible y qué tratamiento hay que hacerle.
Exacto, exacto. Bueno, entonces, claro, lo del agua, en su día, porque no es nuevo saber que hay agua congelada en la Luna, astronómicamente en su momento fue, pues, ostras, todo un descubrimiento, toda una noticia, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ahora, toda esta especie de carrera espacial lunar, es más, una, según tu opinión, ¿es más una cuestión política de prestigio de país o hay unos intereses científicos y astronómicos ahí detrás?
Mira, yo creo que esto aquí pues es una especie de collage de muchas cosas. Uno, hay intereses políticos en el sentido de lo que había cuando el Apolo, que se quería demostrar poder.
Sí, sí.
Cierto, eso. Yo pienso que de todas maneras eso lo hay. No sé en qué proporción, pero lo hay. Lo segundo es que debe haber algún interés económico, porque se pregunta uno, ¿y por qué todos coinciden a la misma parte? Es como un poco raro. Algo debe haber, yo qué sé, un isótopo de algo, algo debieron encontrar, y esas cosas no las van a decir tan fácil, ¿cierto? Entonces, algo debe haber. Y por último, hay también, en el fondo, lo que estamos buscando pues es compañía. Vamos, si hay agua, pues habrá posibilidad de que haya vida o algo así, o de que haya esperanza para los astronautas. Buscar también el agua. De manera que esto es un punto triple, buscando mostrar poder, buscando agua, en fin, varias posibilidades hay.
Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros sobre esta obsesión lunar que ha vuelto.
Con mucho gusto, José Miguel.
Llavors haurem de pensar que què més hi ha per allà, perquè alguna cosa segurament, no sé si us ho explicaran tot, no ho sé, però és el que no quiero ser conspiranoica ahora, aunque este tipo de temillas veraniegos, dar un què per donar un cop i per una bona tertúlia, en tot cas. Bé, sigui com sigui, arribem a la una, de seguida tancarem Herrera, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra, i obrirem migdia parlant d'espais verds, la relació entre la proximitat d'un espai verd i el risc d'ictus. És impressionant. És un estudi que s'ha fet i que de seguida, contrastat en tot cas, i que de seguida xerrarem sobre el tema. Ara sí, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, i recorda que totes les xerrades les podeu tornar a sentir recuperar al web de la casa. cope.es/Catalunya.